Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
La fem entre tots. El Zoo de Barcelona està en ple procés de transformació i després d'anys de debats i d'incertesa sobre què es faria amb aquesta instal·lació, que ja és centenària, les obres per desdoblar-la en un zoo marítim a la zona del Fòrum i un de terrestre a la Ciutadella ja han començat. No es tracta només d'ampliar el zoo de les 13 hectàrees actuals a les 18 que tindrà el 2015. El projecte de remodelació també preveu un canvi de concepte en els espais on viuen els animals i els primers que se'n beneficiaran són els dragons de Komodo i els elefants, els quals ja els estan retocant les cases. Avui la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, amb en Santi Soler i la Montse Poblet, són precisament al recinte de la Ciutadella, just al punt on s'estan fent aquestes obres. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Si neus... Mira, estic just al mig de les dues instal·lacions. Al meu darrere tinc l'espai que fins fa poc ocupaven els camells i els dromedaris del zoo i que ara es prepara per fer-hi el primer bioma del zoo de Ciutadella. Serà el dels dragons de Komodo, com deies. Els dragons són els llangardaixos més grans del món. Són uns animals que poden arribar a medir 3 metres i a pesar uns 160 quilos. Són uns animals que provenen d'Indonèsia i que aquí al zoo hi van arribar fa un parell d'anys. Fins ara han estat al terrari, però van creixent i creixent i cal fer-los espai en una instal·lació mida que més respongui a aquest nou model del zoo. Un model d'espais que es corresponen amb les diferents regions d'on provenen els animals, de manera que en el cas d'aquests dragons es reproduiran les característiques biològiques i també geogràfiques de l'illa de Flores, a Indonèsia, que és d'on són originals. L'altre espai on s'està treballant en aquests moments és el que tinc aquí al meu costat, és l'habitacle dels elefants. Segur que si coneixeu el zoo recordeu aquella espècie de plaça circular, sí, on fins ara vivien en instal·lacions separades els elefants, els rinocerons, els hipopòtams i les girafes. Doncs bé, ara des d'aquesta passarel·la ja no es pot arribar a tota la plaça, hi ha una part que està tancada al públic. El pas està barrat per una tanca, de manera que no ens podem acostar tant com fins ara en els elefants, en aquesta instal·lació dels elefants. Aquí s'estan fent obres des de la setmana passada. Com sabeu, ara fa un any va morir l'Alícia, que era una de les dues elefantes del zoo. Des d'aleshores queda la Susi, un exemplar del que s'ha dit que podria estar deprimit i malalt, tot i que els seus cuidadors, els zoo, m'asseguren que està en perfecte estat de salut. El fet és que se li està buscant companyia a la Susi, que de fet s'acaba de llevar, fa molta estona que l'esperava enviar, acaba de sortir del dormitori, i aquesta instal·lació, la seva, serà la segona que es convertirà en un bioma, en aquest cas un bioma de la sabana africana. M'acompanya en Miquel Trepat, que és director del zoo. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguts. Bon dia.
Aviam, fer obres a casa és incòmode per tothom. Jo suposo que per uns animals que estan en captivitat, el rebombori que comporta encara deu ser molt més delicat. En el cas dels dragons i dels elefants, com els hi cuideu, tot aquest rebombori?
Bé, les obres sempre són complexes i generen molèsties, i efectivament en un zoo molt més, perquè el primer que hem de fer és vetllar pel benestar dels animals. I per tant, treballem tot l'equip tècnic i tot l'equip de professionals perquè les molèsties que n'hi ha, són innegables, doncs afectin el menys possible. I per tant, doncs, en aquest cas estem treballant en la instal·lació d'elefants per ampliar-la i fer algunes millores, i ho estem fent en una part de la instal·lació. Per tant, la Susi està en un indret, doncs, en el qual no percep cap canvi, d'aquí segons la programació, d'aquí uns dies, quan tinguem una zona feta, la passarem a l'altra banda i per tant anirem fent un procés de rotació en el que intentarem, doncs, que la Susi tingui les menys molèsties, però anem avançant en l'obra perquè també volem fer-la ràpida per evitar, doncs, aquests problemes que et deia.
De fet, jo veig la Susi amb una plataforma i hi ha dos operaris que estan aquí amb una espècie de fossat col·locant unes plaques de ferro. En el cas del zoo de París, que està passant per un procés similar al vostre, en allà s'ha optat per tancar.
Bé, el zoo de París, efectivament, és un referent que també hem tingut en compte nosaltres. És un zoo que és de l'any 1930, el nostre és bastant més antic, és del 1892, per tant té 117 anys. Per tant, estan també fent un procés de transformació com el nostre, com molts altres zoos del món, en línia amb el que us explicaré després respecte als nous reptes d'un zoo. Bé, el zoo de París, hem tingut contactes amb la seva direcció, van decidir, doncs, no compatibilitzar les obres de transformació importants que havien de fer amb l'activitat d'obertura al públic. Nosaltres hem fet la reflexió i creiem que Barcelona, amb el valor sentimental que genera el zoo envers la ciutadania, no ho podíem fer. Per tant, això, doncs, efectivament farà que la durada de les obres sigui més gran, però pensem que podem compatibilitzar-ho i no volem de cap manera perdre el contacte ni amb els escolars ni amb les famílies i per tant, doncs, en els propers 5-6 anys anirem fent aquest procés de transformació intentant, doncs bé, doncs, anar avançant sense que el visitant, i especialment, insisteixo, els animals, ho notin de forma excessiva.
Hem apuntat una mica què és el que significarà aquest canvi d'instal·lacions, però m'agradaria que ens expliqués, tant pels animals com pels visitants, què suposarà el fet de que a partir d'ara les noves instal·lacions dels zoos vagin convertint en biomes.
Sí, la paraula biomes potser és molt tècnica. Nosaltres el que anem, el que estem treballant és en que abandonar el concepte d'instal·lació, que és un concepte que ara ens pot semblar una mica obsolet, però que era molt modern respecte a l'antiga concepció de gàbia, per anar a un concepte més d'hàbitat. O sigui, intentem que les noves instal·lacions no només allò puguem veure l'animal doncs, com es desenvolupa, sinó en el seu entorn el més natural possible. I fer-ho també, perdó, amb la possibilitat de que en la pròpia instal·lació...
Això és producte del pols que hi ha a l'ambient, que es posa
sí,
la bola i fa tossir.
La primavera doncs, genera
vegades problemes. En això no ajuda gens.
Efectivament, perdoneu. Bé, no, us deia que la idea una miqueta és intentar avançar amb la màxima fidelitat cap a la recreació de la natura en la qual es desenvolupa l'animal i, per tant, portar al zoo bocins de natura de manera que puguem tenir allò una visió el més propera possible al que estaríem fent si en el cas dels elefants estiguéssim a la sabana africana. Òbviament això té les seves dificultats, però intentem una miqueta que el visitant faci un procés d'immersió en tot el que significa l'hàbitat natural de qualsevol de les espècies que tenim. I, òbviament, cada espècie requereix doncs, la seva reflexió, l'adaptació adequada, però, en principi, aquest és l'objectiu. Per què? Perquè nosaltres no només volem treballar en l'exhibició d'animals, sinó que volem també és reflexionar al voltant i generar sensibilitat al voltant dels valors que el zoo i un zoo modern en el segle XXI ha de defensar, que és la conservació de les espècies, avançar en la recerca vinculada o aplicada a aquesta conservació i, sobretot, també vetllar per la defensa, diguéssim, de la natura en sentit general. El zoo, bàsicament, doncs ho fa respecte als animals, però també sobre la seva vegetació, que també estarà present en les noves instal·lacions, etc etc.
Això vol dir que aquests animals conviuran amb els seus companys habituals en els hàbitats dels quals provenen, alguns dels quals són els seus enemics.
Efectivament. La idea és reproduir aquest hàbitat que us deia i, per tant, intentar doncs, no només veure un elefant, sinó veure altres espècies que a la sabana ens trobaríem. Per exemple, doncs, en el cas d'algun elefant, alguna gacela, aus... En alguns casos això es pot fer de forma natural i, per tant, no hi ha problemes perquè conviuen bé. En altres poden haver-hi problemes de depredació i, per tant, el que s'està treballant és amb noves instal·lacions en les que visualment la sensació és de continuïtat del conjunt de les espècies, però, òbviament, entre elles doncs, s'evita el contacte per evitar els problemes doncs, obvis que podem imaginar.
Home, per exemple, els cèrvols teniu al costat els dragons de Komodo, una mica d'estrès sí que els hi deu causar, no?
Efectivament, per exemple, el dragó de Komodo, que és un animal fantàstic, poc conegut, però que la gent el veu es meravella, doncs efectivament doncs, el depreda bàsicament un cèrvol, que és el Montjac, que quan el veus diu sembla mentida que pugui ser així, i per tant, en la instal·lació tindrem el cèrvol Montjac, en un hàbitat i, per tant, separat del Komodo, no hi haurà contacte físic entre ells, però em sembla que és la millor manera d'explicar als nostres visitants doncs, la complexitat d'un bioma, en aquest cas d'un hàbitat, i quines són les relacions que realitzen entre aquests animals, la natura, l'entorn, l'home quan hi ha activitat antròpica, etc. Tot això.
Qui ha tingut a veure la situació en la que es troba la Susi de Solitud i, segons algunes entitats, té problemes de salut, cosa que vosaltres desmentiu, en el fet de que aquesta sigui precisament la segona instal·lació que reformeu?
Bé, nosaltres, si em permets molt ràpidament, estem en un procés de transformació global del Zoo de Barcelona, ho heu explicat molt bé a l'entrada d'aquesta entrevista, i en el Zoo de Ciutadella és un zoo serà un zoo bàsicament terrestre i, òbviament, doncs, un espai singular de la ciutat, però hem de fer molta transformació. Tenim instal·lacions que algunes són molt velles, són molt antigues, altres són molt més modernes, i, per tant, hem començat per aquells àmbits on teníem més necessitats. Dragons de Komodo, a la instal·lació actual, estaven creixent ja i estàvem ja arribant a un punt delicat respecte a al seu desenvolupament, i el mateix succeeix respecte a la Susi o a la resta d'animals que conformen la sabana. L'obra que estem fent ara amb Susi és provisional. Nosaltres esperem que abans de 2 anys tinguem acabat el nou bioma de la sabana, començant especialment per la instal·lació d'elefants. En aquests moments estem ja en una fase molt avançada, un espai per a elefants que serà proper als 10.000 metres quadrats, pràcticament una hectàrea. Bé, això doncs configura el nou repte del zoo. treballar per instal·lacions modernes que permetin el màxim desenvolupament dels animals, el seu màxim benestar, i que també generin, respecte al ciutadà i al visitant, doncs una nova manera d'apropar-se a la realitat dels animals. No només des del punt de vista de l'emoció, que és important, sinó també des del punt de vista de vincular-lo a la necessitat que tots treballem, cadascú amb les seves possibilitats, per la conservació.
Doncs li agraïm moltíssim a Miquel Trepat, el director del zoo, el Santi Soler i la Montse Poblet. Alguna cosa més, Montse?
Una última pregunta molt curta. Aquest any, justament l'any passat, la setmana passada es van col·lapsar les peticions per als casals d'estiu. Com ho teniu? Encara hi ha places? Suposo que hi ha bastanta gent a la que li pot interessar.
Encara tenim places. Nosaltres oferim 2.500 places pels mesos de juliol, agost i setembre, fins que comença el curs. Pràcticament el juliol el tenim tancat, queda encara alguna plaça, per tant, qui tingui interès que encara ens truqui. L'agost està bastant lliure i el setembre encara en tenim unes quantes. La veritat és que és una oferta que està tenint molta demanda i que estem estudiant doncs, en els propers anys de poder seguir-la ampliant.
Doncs moltíssimes gràcies. Arribem al butlletí de notícies. Després Jordi Creus, Jordi Cervera, la tertúlia esportiva i moltes coses més. Fins ara.